Passen dos minuts, gairebé tres de dos quarts de cinc de la tarda i ens disposem ara a obrir aquesta finestra a l'opinió, la tertúlia Tres Bandes, que avui la compartirem amb Joan Camps, que és escriptor, i el tenim al Prat. Joan, bona tarda.
Hola, bona tarda.
També saludem l'Òscar Cardona, col·laborador de Ràdio Castellà. Òscar, bona tarda.
Hola, bona tarda.
I el Toni Fernández, tècnic de gestió cooperativa i empreses d'economia social, ens espera a Badalona. Bona tarda, Toni.
Molt bona tarda.
Algú de vosaltres ha anat a l'aeroport aquesta setmana?
No.
No.
Tampoc.
Ni a recollir, ni a deixar, ni per volar, tampoc. Res.
No.
Bé, però segur que heu sentit a parlar, com a mínim heu vist les notícies i sabeu que Aena doncs, està fent controls aleatoris, també poden ser, diuen, estables, de cara a garantir la seguretat de les persones que accedeixen al seu recinte. Aena està demanant doncs, les targetes, no Aena directament, però sí el personal de seguretat privada que hi ha a les seves instal·lacions. Està demanant targetes d'embarcament. Tot això comença a l'aeroport de Barajas, on més de 400 persones sense llar doncs, es trobaven en aquest equipament. Aena diu que fa 3 setmanes que ja està fent aquests controls, però ara és el moment en què això surt a la llum i que m'agradaria que comentéssim entre tots. Us pregunto d'entrada si veieu que és justificable que Aena imposi aquests controls d'accés que requereixen mostrar una targeta d'embarcament. Ens podem trobar doncs, que anem a portar algú o que anem a recollir algú altre i potser pel nostre aspecte no ens deixen passar. No sé si s'ha donat el cas així d'una manera tan simple, però d'entrada ho veieu justificable? Com s'està fent? Vinga.
No, jo en absolut no ho veig justificable. A veure, si hi ha problemes o hi ha hagut més problemes a Madrid que aquí, això ja ho desconec, però hi ha altres sistemes, crec, que va per posar guàrdies jurats a les portes dels aeroports per així aleatòriament, perquè tinc entès que a lo millor durant 10 minuts controlen, després se'n van esmorzar, no controlen i tornen, per l'aspecte, si ets d'un color, si ets d'un altre, si portes un abric Louis Vuitton, si vas en sandàlies, no. Em sembla absurd. Crec que no portarà res, o sigui, controlar la gent que dorm allà, jo què sé, vull dir, si es cola, no entren per un altre cantó, jo més, de cara a la galeria ho veig més, eh?
Sí. Òscar.
Bé, jo estic totalment d'acord amb el que acaben de dir el meu company de tertúlia, i la veritat és que opino que això, doncs, vaja, el que ens controlin per l'aspecte, jo crec que és més aviat això el que els hi preocupa a Aena. I crec que això pot ser una discriminació, ja que si vas ben vestit probablement no t'hi posaran cap pega. Aleshores, si em sembla, doncs, francament, vaja, que no està bé fer això, amb una paraula.
Tampoc no sembla que sigui una solució efectiva, no, Joan?
Bé, jo com que segurament per aquestes festes de Nadal hauré d'anar a rebre algú, podré tenir l'experiència si és que és constatable, perquè
sí.
Ja veurem quin és el, diguem-ne, el zel que aplicaran en fer aquest tipus de control. Si és una situació que ho fan a tothom que entri o que de cop i volta t'identificaran una vegada estiguis per allà et poden identificar. Clar, aquí depèn de l'aplicació que en facin d'aquest plantejament per controlar, diuen, la seguretat o l'ocupació de gent que diu que s'hi queda a dormir i que fan la seva estància permanent. Alguns, altres resulta que s'han quedat entre un lloc i l'altre i no poden sortir, no? Com aquella pel·lícula, no? Que va quedar entremig a les dues zones, no podia entrar ni no podia sortir, no? Em sembla que és una pel·lícula del Tom Hanks.
La Terminal, no? Em sembla que era.
Sí, exacte, aquesta. O sigui, bueno, ja veurem. Jo crec que és una mica propaganda i suposo que la faran a tots els aeroports, aquests controls. De totes maneres, sempre hi ha allò de que les persones que ho apliquen, doncs uns tenen una corretja i altres en tenen una altra, perquè aquí es tracta de, com tots els temes de seguretat, i que es tracta de relacionar-lo amb persones, doncs hi ha una manera de comportar-se o una altra. O sigui, que això també a vegades et sents, diguem-ne, gairebé com maltractat en la forma que t'identifiquen. Bueno, al cap i a la fi és un dret, no? Perquè jo no vaig a l'aeroport, bueno, jo podria anar a l'aeroport a fer qualsevol altra cosa. Jo recordo quan era molt més jove, anàvem a l'aeroport a últimes hores de la nit a fer l'última copa,
sí,
perquè era un lloc que estava obert.
Sí, sí.
Vull dir que l'aeroport és també una ciutat, no? Té gairebé la seva vida pròpia.
Exacte. De totes maneres, aquí es fa una barreja perillosa, i és que s'està parlant de seguretat i hi ha dos conceptes. D'una banda, es parla de carteristes, no? De gent que va apropiar-se o intentar apropiar-se dels béns d'altres en aquesta situació, però també es parla de persones sense llar. O sigui, estem dient que les persones sense llars estan dins de la mateixa categoria que els carteristes?
Jo espero que no, que no se li ocorreixi a ningú que... A veure...
Home, és una relació llar, una mica estranya, no?
Sí, molt pilladeta, sí. Que pugui molestar que en un aeroport per terra hi hagi gent bueno, que siguin sense sostre i que l'impacte visual per la persona que va buscar un avió i que potser té un poder econòmic important, doncs allò li faci mal als ulls, però això et passa tot arreu del món, no només passa aquí a Barcelona, vull dir. I després, en quant als carteristes, sí que sembla ser que hi ha hagut un increment de gent que ja està, el seu modus vivendi és estar dins de les terminals, i el que va despistat, algun turista que no va deixar la maleta, deixar el tròler, doncs s'ha incrementat una mica el tema. Però vaja, espero que la gent sàpiga que bueno, una pobra persona que està allà perquè fa fred i no té on estar, no és el mateix que un xoriço que entra i surt de l'aeroport fins ara, encara que l'agafin sortirà al cap d'un minut de la comissaria. Vull dir, és una cosa absolutament diferent.
Què us sembla, Òscar?
Bé, jo penso que això seria una pregunta per fer-los als senyors d'AENA. Què prefereixen? Filtrar aquells que es poden quedar a dormir o filtrar els carteristes? I la resposta, vaja, no m'atreveixo a donar-la jo, però crec que seria una bona pregunta per AENA. Clar que dirien, evidentment, que és pels carteristes, vaja, suposadament el motiu, sobretot els carteristes, però em molt em temo que és una manera de filtrar aquelles persones que no convenen, i no només pels carteristes, clar.
Joan.
Bé, jo bueno, aquí jo crec que són dos temes. Un és el de seguretat i l'altre que aniria o podria assimilar el que passa quan vas a l'estació de Sants o al metro, on poden haver-hi carteristes o puges a l'autobús. Això es pot donar en tots aquests llocs on hi ha aglomeració de gent que va i ve, etcètera, no? Aquesta és una casuística de seguretat assimilable als altres casos. Per tant, la intervenció que hauria de fer aquí a AENA, jo crec que hauria de ser, doncs, similar a la que es fa, doncs, als metros, autobusos i estacions, etcètera, no? I l'altra, que evidentment no és comparable i per tant forma part d'un altre problema, jo crec que aquí ha d'haver-hi una col·laboració, i aquest jo crec que és un punt també delicat, perquè aquí es fa càrrec del tema dels sense sostres a l'aeroport, concretament del Prat.
Clar, de qui responsabilitat, no, en aquest cas? De qui seria... Estem parlant d'un problema social, i en aquest cas, de qui seria responsabilitat, la principal responsabilitat a l'hora de gestionar aquesta situació de sense llarisme en una infraestructura pública com la de l'aeroport, però que està, doncs, o que seria competència dels serveis socials municipals, no?
Bé, aquest és el tema. No sé, l'aeroport està ubicat al Prat, però és l'aeroport de Barcelona. Aleshores, és un equipament que té una, diguem-ne, repercussió que va més enllà del municipi, i em sembla que aquest tema ja fa temps que es va plantejar al Prat quan van començar a sortir la problemàtica de les persones sense llar que vivien a l'aeroport del Prat. És a dir, què fa? Qui actua? Igual que hi ha doncs, el tema de Mossos, Guàrdia Urbana, tota una sèrie de serveis amb un equipament que supera l'àmbit municipal, no? I aquí, bueno, l'Ajuntament, jo crec que del Prat també té un paper important i és el que també hauria, si més no, de responsabilitzar-se, sí, de fer moure l'olla amb totes les altres administracions que hi tenen, doncs, activitat, perquè l'aeroport és estatal, eh?
Sí, i de totes maneres, a veure, el que no pot passar és que en una situació així, els uns pels altres, quedi la casa sense escombrar, no? Què és el que pot passar?
Sí, 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 és el que pot passar i, bueno, l'administració en aquest cas, tots volen solucionar el problema, però no hi ha ningú que l'abordi. Jo crec que l'Ajuntament del Prat, ostres, però és l'ens més petit que hi ha a l'entorn de la gestió de l'aeroport. Tampoc no es pot carregar les culpes de tot. Vull dir, la gent que arriba allà arriba a Barcelona, bàsicament. Vull dir, sí, clar, està en un territori concret, però, vull dir, aquí s'hi ha de posar i hauria de ser l'administració autonòmica, en aquest cas, o, no sé, vull dir, algun o altre que veiés que això és un problema que a la llarga se'ls hi pot escapar de les mans. Però, és clar, aquí les solucions s'apliquen tard i malament, veurem.
Clar, jo m'imagino que tot arriba al mateix lloc. És un problema de diners i de voluntat política, de voler solventar uns temes que es veuen que cada vegada es va a més. O sigui, això no és una cosa d'ara, que hagi sorgit com un bolet, sinó de que es va gestant al llarg del temps. I crec que, com moltes de les coses que estan passant, doncs es solucionen amb diners i, repeteixo, amb voluntat política de voler-ho abordar. Però, clar, aquest és un tema molt més complicat, em sembla.
I amb atenció, perquè estem parlant de dues qüestions. Una és una qüestió de seguretat, si pensem, per exemple, en els carteristes, i l'altra, que és una problemàtica social, la de les persones sense llar. Per tant, serien dues qüestions diferenciades que caldria abordar cadascuna en la dimensió que li pertoca. Però diríem que no és una solució, això que està fent ara mateix AENA, a través de la seguretat privada, no? De fer aquests controls. No solucionarem gaire cosa amb això. Estem d'acord?
Sí, sí, completament d'acord. No crec que això solventi el problema.
Doncs no ens han explicat
que pesquin...
No, o sigui, no, diuen que faran aquests controls, però aquí hi ha un problema més enllà del control, quan troben una persona que no la deixaran entrar o la trobaran fora. I ja està. Clar, no sé si tenen un protocol d'actuació concret per cada un d'aquests casos, que és el que hauria d'aclarir AENA i les administracions que estan al voltant de tot aquest tema.
El que sí que segur que es produeixen a través d'aquestes restriccions és, bueno, casos, es poden generar casos de discriminació, que és el que heu apuntat en alguna de les vostres intervencions. Toni, volies afegir alguna cosa?
No, que dic que amb aquesta pressió de vigilància per part d'entitats privades i tal, l'únic que poc succeeix és que sí, que realment, que algun dia enganxin algú, que diguis, ostres, aquest tio està fitxat i entrava aquí, gràcies a aquesta pressió que hi ha, doncs ara... Però poden ser casos, jo crec que seran uns mínims i la problemàtica seguirà, o sigui, no...
Veurem com evolucionen els pròxims dies i si el Joan doncs, passa per aquesta experiència ja la compartirà amb nosaltres en un altre moment, eh, Joan?
Exacte, ja mirarem a veure. Sí, hem detectat moviments en aquest sentit i si hem detectat com els hem vist actuar. I, bueno, hi haurà més experiències, a part de la persona que pugui tenir jo, com hagi de recollir segurament alguna persona, algun familiar que vindrà ara aquest vol de Nadal.
Molt bé. Canviant de tema, anem a un altre tema que vulgueu o no, alguna relació pot tenir. Estem parlant d'aquesta entitat estatal de l'habitatge que ha aprovat el Consell de Ministres, que porta per nom Casa 47, que és l'entitat que gestionarà l'habitatge públic a Espanya, i que així, amb la lletra grans trets, doncs fa, diríem que fa bona pinta. De totes maneres, m'agradaria preguntar-vos per quins avantatges o desavantatges creieu que pot tenir concentrar la gestió de l'habitatge públic en una entitat estatal com aquesta, no? Que sembla que vol aglutinar absolutament tot en lloc de mantenir un model segurament més descentralitzat i que pugui abordar aquesta qüestió amb més coneixement de cada territori.
Bé, jo diria que els governs ja ens tenen acostumats a prometre moltes coses, a firmar moltes coses, però clar, després cal complir aquests acords i sobre el paper tot pot semblar molt bé. Ja diuen que el paper ho aguanta tot, però la veritat és de que és un projecte molt ambiciós que si es pogués portar a la pràctica probablement no estaria malament. En canvi, que tu, Carme, has apuntat que tot això centralitzat, diguéssim, d'una forma estatal, sí, podria ser que hi haguessin uns altres tipus de conflicte. No ho sé, vull dir, és un tema que em sembla molt complex perquè es necessitarien també molts diners per afrontar el que diu aquests acords.
Però de moment sembla que pinta bé, no? Com deies, Òscar, com a mínim sobre el paper, no?
Sobre el paper, sí.
Sí. Toni.
La idea crec que és bona, el que passa que a mi fa molta por si tot ve gestionat des de Madrid. Vull dir que a partir d'aquí pot passar que quan el Pedro Sánchez perdi les eleccions, si s'ha aprovat alguna cosa d'això, caigui. Estaria molt més bé que es pogués gestionar tot des de les diferents autonomies i en aquest cas des de Catalunya. Ara, sí, l'idea està bé. M'ha fet molta gràcia el del 47, que crec que ve de l'article, sí, de la Constitució, sí, però de seguida he recordat l'autobús del 47.
Sí, és el primer que surt, sí.
És el primer que m'has vingut al cap, no? He, sí, pensat, bueno, tenen això al cap, eh? Vull dir que em sembla correcte, però que bé, que en principi crec que tardarà això també, perquè abans no s'aprovi del tot i... Bueno, l'idea està ben, sí, però no li veig jo una continuïtat per sempre.
Clar, segurament això hauria... Perdona, Òscar, això, per donar-li continuïtat, hauria d'haver estat consensuat entre els grans partits del Congrés, no? Per tenir una força suficient, com per dir, escolteu, sí, sí, tots anem a una, no?
Efectivament.
Amb això... Bueno, jo tinc els meus dubtes de que en realitat es pugui fer perquè, i ja no és perquè no hi hagi, ho hagin actuat pel seu compte sense consensuar el partit del govern, sinó perquè jo crec que hi ha alguns partits que aquests temes, pues, a part del que són les expressions externes, li preocupa ben poc i a vegades doncs, això fins i tot està en contra dels seus plantejaments perquè alguns pretenen que això es passi en l'àmbit més de les estructures privades que de les públiques, no? Per tant, ja és difícil. Ara, veurem la voluntat que té aquest govern de tirar-ho endavant, que té respecte als partits que li poden donar suport a aquest projecte, perquè, clar, això haurà de tenir com a mínim consens amb els que li donen suport a la investidura del Sánchez. I a partir d'aquí, doncs, negociar, perquè ja fa temps que s'ha demanat que tot l'habitatge públic i tot el sòl públic que pertanyia al Xarec els traspassessin a les comunitats autònomes, concretament, sí, a Catalunya. Això s'ha demanat, però fins ara això no s'ha fet res. Hi ha propietats públiques que són estatals, que s'han de gestionar i traspassar. Si aquest organisme es dedica a fer aquest inventari i a traspassar les comunitats autònomes que fan unes polítiques d'habitatge públic, podríem dir, és positiu, però jo hi ha algunes comunitats autònomes que no sé si fan massa polítiques d'habitatge públic o tenen voluntat de fer-ho. I que per això entenc que des del govern tinguin reticències a l'hora d'accedir a algunes comunitats determinades competències perquè després no les exerceixen. I si, per tant, el govern de l'Estat pot accedir o incidir, millor dit, directament, i aquest és el problema que es diu sempre, que després uns pagaran pels altres i això pot ser que acabi centralitzant-se des de l'Estat. De totes maneres, governant els socialistes de Catalunya i governant els socialistes de Madrid, jo crec que això es podria, diguem-ne, solventar o traspassar d'una manera més eficient i més ràpida perquè coincidirien, diguem-ne, amb aquests objectius. I per tant, Catalunya podria ser ja una comunitat autònoma en la que pogués rebre ja d'una manera ràpida aquests béns que formen part del patrimoni de l'estat estatal i que passin a ser gestionats per la Generalitat per dedicar-los a l'habitatge públic. I una altra cosa, que no sé, no he acabat de llegir la notícia bé, però parla de fins a 4.500 euros mensuals.
Hi ha una franja establerta de les rendes sí. aproximadament d'entre 1.200 i 4.500 mensuals, no?
Que ha de ser per unitat familiar, 4.500, perquè, clar, 4.500, comparar-lo amb un de 1.200, 4.500 és un sou mensual bastant elevat.
Generós, sí. La veritat sí que no especifica a la notícia si estem parlant d'un sou o de la renda familiar i en qualsevol cas sí que també m'agradava, no sé si tothom ha participat en aquesta primera ronda o ha quedat algú pendent, el Toni, no? O l'Òscar?
Sí, no, jo he parlat poc però vaja, no tinc masses coses a dir, a part que això del 47 també m'ha fet molta gràcia perquè és l'any que vaig néixer jo. Aleshores no, segur que no ho han posat per això, això no estic segur.
Ja.
De totes maneres, jo sí, penso sí. que en aquells que tinguin una renta de 1.200 euros, oi que era 1.200 euros?
Sí.
Aquests els hi tocarà una barraqueta i en els altres li tocarà una torre. M'imagino que deuran així la cosa. Dic jo, no ho sé.
Aquest és la franja que han establert entre els 1.200 i els 4.500. Toni?
No, jo crec que vull dir que és una cosa que s'ha de veure com s'implementa, com es gestiona i que serà difícil. Però que, bueno, sí, la idea en el fons és bona, però que, com sempre, totes aquestes gestions que es fan des de l'Estat a vegades, tristament, acaba amb un no-res.
Doncs a veure si es posen les piles i d'una vegada per totes aconsegueixen moure una maquinària com aquesta, que sobre el paper ja hem dit que és una bona iniciativa, però vaja, ho anirem veient i ho anirem comentant aquí al Connectats. Els tres, Joan, Òscar, Toni, moltíssimes gràcies per aquesta estona de conversa aquesta tarda.
Gràcies a vosaltres i fins la propera.
Que vagi molt bé. Adéu-siau.
I bon Nadal, si no ens podem saludar.
Igualment.
Si no ens saludem una altra vegada.
Exacte.
Perfecte. Vinga, bones festes a tots. Adéu-siau. Adéu-siau.